Els secrets del passat. El so de la música antiga. A Catalunya Música, històries trobades. Un programa de Maria Montes.
Aquí comença un nou episodi d'Històries trobades. Moltes gràcies per connectar amb Catalunya Música i amb aquest espai en què ens agrada remenar el bagul de la memòria i recuperar relats curiosos, interessants, sorprenents o potser una mica de cada cosa, com probablement sigui el cas de la història que tenim pel programa d'avui. Ens portarà a Anglaterra durant el regnat d'Enric VII, el primer de la dinastia Tudor, i a la seva cort descobrirem el nostre protagonista, un mariner anomenat Juan de Lepe, originari precisament d'aquesta localitat de Huelva i que, segons diu la llegenda, va dur la corona del regne ni que fos per un sol dia. Complet desconegut hagués pujat, encara que fos un dia, al tron d'Anglaterra? La resposta a aquesta pregunta potser no és l'esperada, ja que aquesta circumstància va arribar a produir-se en un moment indeterminat del regnat d'Enric VII. Un període que va bastar 23 anys i que va començar de forma tempestuosa amb el final d'una batalla clau, la batalla de Bosworth. Va ser el 22 d'agost del 1485 i aquell enfrontament va ser el punt àlgid d'un conflicte que ja venia de lluny, el que enfrontava els partidaris de la Casa de York, personificada en la figura de Ricard III, contra els de la Casa de Lancaster, la facció en què combatia Enric, la coneguda com la Guerra de les Roses. S'escaparia del nostre abast explicar les raons que van dur les faccions a la lluita, una lluita que, d'altra banda, va englossar fins i tot els grans escriptors com William Shakespeare. Així que ens quedarem les dues grans pinzellades d'aquella batalla: la caiguda i mort de Ricard III, amb el final del seu llinatge, i l'ascens al tron d'una nova casa, els Tudor, que obrien una nova època pel Regne d'Anglaterra.
My love, she mourned for me. Alas, poor hearts, when we depart, mourn ye no more for me. My love, I say, your love do weigh, and mourn no more for me.
Love is done, that at a chance of absence needs must be. My love, I say, your love do weigh, and mourn no more for me.
I shall not fail, but sure retail from all other that be. In well and woe my heart to go with her that mourn for me.
I shall not fail, but sure retail from all other that be. In well and woe my heart to go with her that mourn for me.
special from jeopardies, my love at morn for me.
D'Enric VII, el primer monarca de la Casa Tudor, se'n conserven retrats prou fidels, segons les fonts de l'època. Potser el més famós sigui el que es troba en la National Portrait Gallery i que ve a ser el més antic dels que es conserven allà. Data del 1505 i no se'n coneix l'autor, però sí qui el va encarregar. Un home anomenat Hermann Rinck, diplomàtic a l'Imperi Romano-Germànic. El rei apareix afaitat, amb els cabells solts per sobre l'espatlla i un barret al cap. A la mà dreta du la rosa que simbolitza la seva família i del coll li penja el collar amb el toisó d'or. La mirada és tranquil·la, tot i que un ull és més alt que l'altre, això sí. Probablement aquell retrat va formar part d'un intent d'arranjar un matrimoni amb una filla de l'emperador, un projecte que no es va dur a terme. Però a nosaltres ens permet de posar cara a un home de qui es deia que era alt i esvelt, amb els ulls blaus, petits i expressius. Tot i la seva mala dentadura i un cert aspecte fràgil degut a una salut igualment fràgil, Enric VII era conegut pel seu caràcter amable, decidit i carismàtic. Un caràcter que un bon dia el va dur a fer una aposta insòlita i arriscada. Les jornades a la cort anglesa podien arribar a fer-se llargues, la veritat. És per això que el rei, a banda de gaudir de la companyia dels seus homes durant els àpats, també buscava altres entreteniments, com per exemple els jocs de cartes. Va ser en una d'aquestes partides que es va produir la situació més inusual. Al seu davant, assegut, un home que podia haver passat a la història com un anònim més. Era un mariner que venia de Huelva, en concret de la localitat costanera de Lepe. Aquell home es deia Juan i no tenia més patrimoni que el de les seves mans i el seu treball. Provenia, doncs, de família humil i no se sap com havia arribat a Anglaterra, probablement enrolat en algun vaixell com a membre de la tripulació. I va haver de ser la seva personalitat la que li obrís el camí i li permetés de seure a jugar cartes ni més ni menys que amb el rei Enric. De fet, s'havia convertit en un habitual a les sobretaules de la cort. I aquell dia, la sort li va fer costat. Tant va desesperar el rei que va voler jugar-s'ho tot, els guanys d'un dia a tot el regne. I encara més, si Juan guanyava, seria rei d'Anglaterra per un dia.
Thank you. música i memòria. A Catalunya Música, històries trobades.
El cas és que si avui coneixem Juan de Lepe és perquè va ser el guanyador d'aquella partida de cartes. I el rei Enric no va voler faltar a la seva paraula. Va premiar-lo amb una quantitat de diners equivalent a les rendes d'un dia a tot el regne d'Anglaterra i amb la seva corona, suposem que simbòlicament, i el reconeixement com a petit rei d'Anglaterra. La història ens diu que finalment Juan de Lepe, afavorit per la sort, va tornar a Huelva després de la mort del rei, transformat ja en un home ric. Aquells guanys li van permetre viure còmodament fins al final de la seva vida i fins i tot ocupar-se d'obres de caritat. Així va aportar diners al convent franciscà de Santa Maria la Vella, un espai que se situava al mateix Lepe i que va desaparèixer ja al segle XIX, amb la desamortització de Mendizábal. Allà mateix va ser enterrat, després de viure una vida plena d'aventures que tan sols podem intuir. A l'església d'aquest convent encara es veu el sepulcre de cert Juan de Lepe, nascut de baixa estirp del dit poble de Lepe, el qual, com que fou favorit d'Enric VII, rei d'Anglaterra, amb ell va menjar i jugar moltes vegades. Cert dia va passar que va guanyar el rei les rendes i la jurisdicció de tot el regne per a un dia natural, motiu pel qual va ser anomenat pels anglesos el petit rei. Finalment, ben proveït de riqueses i amb permís del rei, va tornar a la seva pàtria d'origen i allà, després d'haver viscut alguns anys rodejat de tots els béns i triat la seva sepultura en aquesta església, va morir. Els seus amics i parents van gravar aquesta història en lloc d'un epitafi, la qual vaig voler jo, tot i que no ho sembli, deixar com a record d'aquest lloc. Aquestes paraules que us he llegit va escriure-les un prelat romà, Francesco Gonzaga, en una obra que va veure la llum al segle XVI. I és gràcies a ell i a aquestes línies que coneixem la peculiar història de Juan de Lepe, ja que la làpida de la seva sepultura s'hauria perdut amb la destrucció del temple on va ser enterrat. La literatura torna a salvar la memòria, un cop més. Fins aquí ha arribat avui el nostre repàs d'aquesta història tan curiosa, la del mariner Juan de Lepe i la seva sort a les cartes, que el va dur a cenyir-se la corona anglesa. Espero que hagi aconseguit sorprendre-us i que la banda sonora hagi estat del vostre gust. Com sempre, podeu consultar-ne tots els detalls, autors, intèrprets, etc., al web del programa i a la descripció del podcast, i també els penjarem al nostre compte de Twitter. I si us queda qualsevol dubte o ens voleu fer arribar algun comentari, estarem encantats de llegir-vos a historiestrobades@catmusica.cat. Moltes gràcies per la vostra companyia. Soc la Maria Montes i espero que ens retrobem aviat aquí, a Catalunya Música, amb una nova crònica en banda sonora.